Avui parlem de llibres de literatura infantil i juvenil que han saltat a la petita o gran pantalla i ho fem amb el periodista i escriptor santcugatenc i director de la revista digital El Cinèfil, Joan Ramon Armadàs. Molt bon dia, Joan Ramon, i benvingut a Cugat Mèdia.
Què tal? Bon dia.
Bon dia. L'última vegada vam parlar per recomanar sèries per veure tota la família i avui, doncs, com Sant Jordi està al caure, hem volgut parlar de llibres que alhora també tenen la seva adaptació cinematogràfica. I, bueno, crec que tens unes quantes recomanacions preparades, així que quan vulguis ens comences a explicar.
I tant. A veure, per sort hi ha moltes pel·lícules, tant infantils com adultes, que estan basades en els llibres i la literatura sempre ha estat una de les fonts d'inspiració, juntament amb el teatre, més grans pel cinema, no? Es fan moltes pel·lícules originals, però moltes tenen a veure amb aquests llibres o obres de teatre. Així que avui parlarem d'algunes especialment dirigides als més petits de la casa i començarem per una novetat d'aquest any, que es diu El cargol i la balena. És una pel·lícula que es va estrenar al febrer i que es pot trobar segurament d'aquí molt poc a Filmin, si és que no està ja, i que en aquest cas està basada en un relat de Julia Donaldson, que ja havia fet contes, i en aquest cas també s'havien fet adaptacions de pel·lícules de contes seus. La més coneguda és una que es diu El Grúfal, que també molts petits segur que l'han fet o al col·le o fins i tot han vist la pel·lícula. Està molt bé, és una història d'amistat curiosa entre dos animals que a priori no s'haurien de fer amics mai per la diferència de mida, que és un cargol i una balena. I no explico més per no fer spoilers, però és una amistat sorprenent, encara que un sigui de terra i un sigui de mar, que segurament agradarà tant a petits com grans, perquè és una història molt vaja, que t'arriba molt al cor.
I com dius tu, no volem fer spoilers, però crec que aquesta pel·lícula és una bona oportunitat perquè els més petits doncs, puguin conèixer la flora i la fauna que viu al mar i també, d'alguna manera, és una bona oportunitat doncs, per conscienciar els nens, és que són petits, sobre el respecte que hem de tenir, no?, a la natura.
Sí, perquè tot i que està en el context, és una pel·lícula, i el conte, molt ecologista. Bé, doncs, la segona obra de literatura que s'ha adaptat mil vegades al cinema de moltes maneres és Pinocho, un clàssic que segurament molts recordaran per la pel·lícula de Disney, però que últimament va tenir una dirigida per Mateo Garrone, que no era d'animació, en aquest cas, diguem, era d'imatge real, però amb molts efectes especials i una adaptació italiana amb el Roberto Benigni fent de Geppetto i el nen que està fet per animació, el nen de fusta que està fet per animació. És una versió, la nova aquesta de que van fer l'any passat, molt més fidel a l'obra que no pas l'adaptació que en va fer Disney en el seu moment. El conte de Carlo Collodi, que es va publicar, em sembla que entre el 1840 o 50, no me recordo, però vaja, ja ha plogut bastant des de l'època, s'ha adaptat mil vegades, ja, com deia, però aquesta és una adaptació molt fidel de com van anar apareixent el llibre de Pinocho publicat, perquè es va publicar per etapes en el seu moment. I, a més, és un llibre que és bastant dur. La gent veu les pel·lícules i diu, mira que maco fa Pinocho, però el Pinocho el pengen d'un arbre, el pengen penjat del coll. Vull dir que és un llibre dur i en aquest cas la pel·lícula és bastant fidel a com estava reproduït tot en l'original. Jo el recomano bastant, sí que potser és per nens no tan petits com els del primer Pinocho, però que està molt bé també que descobreixin l'obra real.
Ara que dius això, que és una mica dura, és una pel·lícula que està recomanada a partir dels 7 anys, però jo he de dir que quan la vaig veure de petita, que era la versió de Disney, tot i que és una pel·lícula que se suposa que no és de por i que és per nens, sí que és veritat que té com una atmosfera una mica fosca i sí que de vegades pot donar una mica de por.
Sí, no és de les pel·lícules Disney més amables pels petits. I en aquest cas el motiu és perquè el llibre en el qual està basada no és un llibre infantil com altres, que és, diguem, innocentot i fàcil de passar. No, és un llibre on es veu bastant la crueltat humana i tot un munt de defectes que tenen els personatges dolents, sobretot, però fins i tot el propi Gepetto o el propi Pinocho, no? Que tenen també, doncs, el Gepetto tota aquesta ambició, o ganes de tenir un nen a qualsevol preu, i el Pinocho, que és com que d'alguna manera ha d'aprendre totes les coses, doncs a vegades peca de massa innocent.
Doncs, si et sembla, ara passem a una saga que no necessita molta presentació, ja que és molt famosa, la de Harry Potter.
I tant, Harry Potter, de J.K. Rowling, és, com tu dius, ja tothom coneix, el nen de la cicatriu, les adaptacions que se n'han fet al cinema, que potser van ser massa i tot, perquè l'última part la van dividir en dos, per fer més calés. Els va sortir molt bé, perquè van recaptar un munt de diners amb aquestes dues últimes parts. I a més, la cosa ha continuat en el món del cinema amb les Bèsties Fantàstiques i On trobar-les, que això, els que heu llegit el llibre, els llibres de la saga original, representa que són un llibre de text que els aprenents de mags i bruixots aprenen a Hogwarts. Per tant, fins i tot un llibre de text del propi llibre que hi ha dins, se n'han fet ara una nova saga cinematogràfica que d'alguna manera va al passat de com... O sigui, totes les històries de Harry Potter, doncs ja està el nen en edat escolar, doncs en aquest cas t'explica una mica la història dels professors, no? I dels dolents de l'època, doncs el Dumbledore, que és el director de l'escola de Hogwarts, el llibre de Harry Potter, en aquest cas és un home jove, i veurem doncs les enemistats que hi ha entre Gryffindor i Slytherin, però uns quants anys abans. Molt recomanable Harry Potter, per petits, per grans, jo penso que és una saga... Si s'ha fet mundialment famosa és per mèrits propis, i jo me la vaig llegir quan era ja grandet, o sigui, a la universitat, i la vaig gaudir com si fos un nen.
Sempre sorgeix el debat de si és millor la pel·lícula o el llibre, no?
I... Sempre és millor el llibre.
Sí?
Gairebé sempre és millor el llibre. No, per un motiu, perquè és que no sempre, hi ha excepcions. Però els llibres sempre et pots permetre el luxe de detallar les coses molt més, sí, d'explicar les coses molt més, i una cosa molt important, que és que la teva imaginació treballa. A la pel·lícula t'ho donen tot mastegat. I si t'està dient que hi ha un drac, que no sé què, tu te l'imagines al llibre. Però si ja l'estàs veient, doncs ja no te l'imagines. Per tant, sempre és millor anar a l'arrel, que és en aquest cas al llibre, tot i que hi ha adaptacions adaptacions de llibres, que la pel·lícula ha estat millor que el llibre.
Sí.
Però en aquest cas, Harry Potter... o per exemple El Senyor dels Anells, que és un altre que no mencionarem perquè no vindria a ser potser del tot infantil, però en els llibres són molt més rics que no el que veiem a la pantalla.
Doncs si et sembla, ara passem a una sèrie de pel·lícules de l'Estudio Ghibli que potser a la gent no li sona tant.
Estudio Ghibli, posem-nos en situació, és, per definir-ho fàcil i ràpid, l'equivalent de Disney però al Japó. És un estudi d'animació que va néixer als anys 80, i que ha fet pel·lícules tan interessants com El meu veí Totoro, o una que mencionarem ara, que és Arrietty, que està basada en una novel·la de Mary Norton, que es diu The Borrowers, que també se'n va fer una sèrie fa uns anys, que els que ja pentinem alguns cabells blancs, es deia Los Diminutos, i que són una gent molt petitona, que viuen a les cases, i es diuen Borrowers, que borrow en anglès vol dir com agafar prestat. Llavors tots agafen objectes i els fan servir pel seu dia a dia, doncs jo què sé, per entendre'ns, amb un didal, doncs es fan una taula per dinar, o amb una agulla de cosir fan una espasa. I és una pel·lícula molt, molt interessant, aquesta d'Arrietty, que es diu la pel·lícula de Ghibli, però n'hi ha un munt. Per exemple, de les últimes, When Marnie Was Here, que la van traduir al català com El record de Marnie, és d'aquestes de les últimes, també basada en un conte de John G. Robinson, una pel·lícula molt maca de viatjar endavant i enrere i sobre uns records passats i dels avantpassats que tenen projecció avui en dia. I de Ghibli, bàsicament, jo us recomano que us veieu totes les pel·lícules, perquè moltes són desconegudes pel gran públic en comparació amb Disney, i en canvi les teniu totes a Netflix per veure, i que com que avui en dia tothom gairebé té Netflix, doncs són molt fàcils de trobar. Ja per últim, em podria recomanar moltes de Ghibli, però una que a mi m'agrada especialment és la de Howl's Moving Castle, que en aquest cas està basada en un llibre de Diana Wayne Jones. És una història fantàstica molt maca, que també hi ha història d'amor pel mig, i et connecta també amb la literatura, amb literatura medieval, amb personatges fantàstics. És una pel·lícula trepidant per veure tota la família, i aquesta agradarà, jo penso, tant a grans com, com a petits. Està traduïda al català o al castellà com El Castillo Ambulante, El Castell Ambulant. Mm-hmm. Molt, molt recomanable.
Jo...
No, no em vull deixar, perdona, una també, sí, de les més interessants i de les primeres que vam fer, que es diu Kiki's Delivery Service, que la van traduir aquí com L'Aprenent de Bruixa, Kiki l'Aprenent de Bruixa, de l'any 89, que també és molt divertida, i en aquest cas, com que la nena és una protagonista, segur que agrada molt a les nenes de la casa.
A mi, personalment, de l'estudi Ghibli, m'agradaria mencionar El viaje de Chihiro, El viatge de Chihiro.
I tant.
Que de petita era una pel·lícula que m'encantava, tenia avorrits els meus pares perquè gairebé la posava cada dia, i són unes pel·lícules que estan tan ben fetes que t'hipnotitzen, i a més tenen un gran transfons, doncs, amb un munt de reflexions sobre, sobre la vida.
Sí, sí, i a més amb, un, amb, una, amb uns referents i amb una mitologia oriental que normalment no està tan explotada com l'occidental, i són molt interessants, i a més aquesta en concret, la del viatge a Chihiro, va guanyar l'Oscar la millor pel·lícula aquell any, derrotant a pel·lícules Disney. Vull dir que n'ha triat una bona.
Uh-huh. Anem ara amb La història interminable, que segur que sona sobretot als més grans, oi?
Sí, sí. Jo com diria que ja pentino algunes canes, aquesta és una de les mítiques pel·lícules vuitanteres que sempre ens agrada reivindicar els que som d'aquesta època, i que la vam veure des de, quan érem petits, i que encara dels que ens sabem diàleg sencers. És una història basada en el llibre de Michel Ende, del mateix nom, La història interminable, i que és molt interessant perquè el propi llibre és el protagonista. El Bastian, en aquest cas, se'n va a una botiga i el llibreter li dona un llibre i es fica tant a dins la història que d'alguna manera ell mateix serà el protagonista del llibre que està llegint. Eh? No, tampoc no vull fer spoilers, tot i que és una pel·lícula molt, molt coneguda, però en aquest cas les accions del Bastian i l'Atreyu, que l'Atreyu és el protagonista del llibre, acabaran interconnectades, i el que passa al món real, vull dir fora el llibre, estarà connectat amb el que passa dins del llibre. Segurament una pel·lícula que avui en dia els efectes especials han quedat una mica superats, perquè és dels 80 i per tant no hi havia ordinadors, però vaja, també està molt bé per veure com es feien les coses abans que estiguessin els ordinadors, i com de bé aguanta una pel·lícula fantàstica feta amb uns mitjans que no són els que hi ha ara.
Uh-huh. A més que, tot i que diguis que els efectes estan una mica desfasats, als nens els agrada igual. Jo recordo que me la van posar de petita a l'escola i em va agradar molt. O sigui que és una pel·lícula que, tot i que ja té uns anys, doncs tampoc passa de moda.
Doncs bé, celebro que els nens avui en dia també, quan te la van posar en el seu moment a la classe, sí, també us agradés, perquè la història és tan bona que jo crec, penso que ha d'agradar igualment. I encara que el Fujur, que es deia en castellà, que en anglès es diu Falcor, diguem que el drac segurament avui en dia l'haguessin fet diferent, però sembla un caniche i és moníssim. Per tant, tots el recordem, com a mínim jo quan era nen, tots ens imaginàvem volant a sobre el Fujur.
Sí, sí.
I està bé que els nens d'avui en dia també ho facin.
Mm-hmm. Doncs mira, per acabar, parlarem de Charlie i la fàbrica de xocolata.
Aquest és un altre clàssic de Roald Dahl, sí, que també s'ha adaptat diverses vegades, tant de manera amb imatge real com en animació. És un conte molt maco, amb un rerefons també de crítica social molt fort, no? Perquè el nen, el Charlie, li toca el tiquet d'anar a la fàbrica de xocolata comprant una tauleta de xocolata d'aquestes del Willy Wonka, i en canvi va amb tot... ell només n'ha comprat una i ha tingut la sort que li ha tocat. Però altres nens que han comprat, com aquell que diu, les tauletes de xocolata de mig país, doncs per això han anat. I aquí hi ha una diferència entre rics i pobres molt interessant en el subtext de la pel·lícula i del llibre. Però després el que vivim a dins la fàbrica de xocolata és una autèntica aventura visual, si és que la veus a la tele, per exemple, a l'última versió de Tim Burton, i una aventura visual que et pots imaginar si llegeixes el llibre, on hi ha personatges tan interessants com els Oompa Loompas, els esquirols aquells que estan fent com d'obrers, vaja, i després el propi Charlie, que és un personatge entranyable i que en aquest cas l'últim representat per Johnny Depp, vaja, a mi m'agrada moltíssim. Mm-hmm. Aquesta combinació de Johnny Depp i Tim Burton que continua funcionant en ple segle XXI.
Sí, totalment. I això que comentàvem, que tu defensaves que sempre és millor el llibre, doncs mira, en aquest cas t'he de dir que primer vaig llegir el llibre i després vaig veure la pel·lícula de Charlie i la fàbrica de xocolata. I em va agradar molt més la pel·lícula.
Doncs mira, sí, sí, ja que jo t'he de ser sincer que el llibre aquest no l'he llegit ni al seu moment al col·le, però la pel·lícula, sobretot l'última, perquè també n'hi ha una altra, ara me'n recordo com es diu l'actor que feia de Willy Wonka, també era Richard Pryor, no sé si era el negre o el blanc, no me'n recordo, però que hi ha una altra versió més antiga que també està molt bé, però clar, l'última versió de Tim Burton, com sí. Dèiem, amb els efectes especials renovats, doncs està molt bé, i segurament pels nens d'avui en dia encara agradarà més, perquè es poden recrear molt més en aquests mons de fantasia que venen del llibre, però que també s'han adaptat a la pel·lícula.
Totalment. Doncs fins aquí aquest llistat de recomanacions, tant de llibres com de pel·lícules. Moltes gràcies, Joan Ramon, per dir-nos tota aquesta llista i bé, segur que aviat tornem a parlar per poder seguir recomanant pel·lícules, sèries, doncs per passar una bona estona, sigui sols o en família.
I tant. Molt bé, doncs encantats de col·laborar.
Molt bé, moltes gràcies, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Adéu.